Bon dia. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, reconeix que cal més finançament als serveis socials.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
Sens dubte, això és una de les qüestions que hem d'abordar i estem, diguéssim, pendents de l'escenari pressupostari del 2025 i també del nou model de finançament, però, sens dubte, tot el sector de serveis socials i del sistema de protecció social requereix una millora en el seu finançament.
Martínez Bravo també, però, diu que Catalunya disposa d'un estat del benestar fort, malgrat que els serveis socials i entitats, com el cas de Casa Nostra, Càritas Garrotxa i Creu Roja Garrotxa, estiguin desbordats. En una entrevista a la televisió, com ara escoltàvem, la consellera ha assegurat que també fa falta agilitzar la construcció de més habitatge públic per apaivagar la mancança actual. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 10 de febrer del 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot facilitarà a les entitats els processos per demanar una subvenció. El regidor d'Hisenda, Agustí Arbós, assegura que el consistori ha fet passos endavant en aquest sentit. Els especialistes afirmen que els infants entre 0 i 6 anys haurien de tenir contacte zero amb les pantalles. A més, també expliquen que la família i els docents als centres educatius haurien de treballar conjuntament. La intel·ligència artificial també agafa pes en el camp de la recerca. N'hem parlat amb la infermera garrotxina Mar Serrat. Precisament ha format part aquests últims dies del jurat de 10 persones dels Premis d'Investigació del Consell General d'Infermeria de Ros d'Espanya. En cultura, la Fira del Fajol té corda per molts anys més. Ho ha assegurat la Carme Plana, pagesa olotina i una de les grans impulsores d'aquest producte emblemàtic de casa nostra. La calor i el vent i també els cabirols han perjudicat enormement la collita d'enguany. En esports, la Unió Esportiva Olot deixa escapar 2 punts més contra un rival directe. L'equip de Roger Vidal guanyava gràcies a un gol de penal de Chema Moreno al minut 44, però va acabar empatant per culpa d'un error defensiu a la segona meitat de l'Ala Eivissa. En tenis taula tampoc grans notícies, perquè el club tenis taula Olot va tornar de l'escala amb les mans buides. Els empordanesos van ser molt superiors i ni Provós, Pinyo i Pons van ser capaços de sumar un sol punt. I tancarem l'informatiu parlant de vestigis, volcans i ferralles, el títol de l'exposició de l'artista Roger Romagosa, Can Trinxeria. Romagosa va participar en una residència individual a la Faber Llull el març de l'any passat, on va poder aproximar-se i recórrer la ciutat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El gremi de la pagesia trasllada la convocatòria del col·legi, que s'ha aconseguit més negociant que sortint a fer talls. Més d'un centenar de pagesos han escoltat els punts pactats amb el govern i reclamen pressionar perquè els compleixin. L'ACA impulsa un nou punt d'alliberament d'aigua a la presa de Sau. S'ha posat a licitació la redacció del projecte amb un pressupost de 69.000 euros. En successos, enxapen un conductor circulant a 188 km per hora per la C14 a l'Alt Urgell, en un tram limitat a 90. Els Mossos d'Esquadra denuncien penalment l'home per un delicte contra la seguretat del trànsit. En el cas Rubiales, la seleccionadora espanyola manté que no va convocar Jennifer Hermoso per motius esportius. Durant el judici, algunes jugadores han criticat que Montse Tomé no convoqués a Jenny Hermoso i al·legués que era per protegir-la. A la pàgina internacional, l'Equador anirà a la segona volta de les eleccions, on ni Noboa ni González han arribat al 50% dels vots. Daniel Noboa opta la reelecció amb la lluita contra el crim organitzat i Luisa González, avalada per l'expresident Correa, proposa augmentar la despesa social i els serveis públics. I Ed Sheeran fa un concert improvisat al carrer a l'Índia i acaba expulsat per no tenir permís. Un agent de la policia de Bangalore el va desallotjar l'altaveu per aturar l'actuació en un dels carrers més transitats del municipi. l'apartat meteorològic d'aquest dilluns, després d'un matí marcat per les baixes temperatures a casa nostra, on ja a aquesta hora les màximes se situen als 10 graus, ja mirant a la tarda aquests núvols d'aquest matí s'estendran sobretot cap al litoral i passaran cap a casa nostra, també a l'interior i al nord, de manera que la jornada acabarà amb el cel més tapat. De tots aquests núvols només s'espera alguna gotellada per l'extrem nord-oest, amb una cota de neu d'uns 2.000 metres i algun plugim anecdòtic, especialment a la Costa Daurada. Pel que fa a la temperatura, després de la davallada de la matinada de diumenge, tornarem a registrar una notable pujada de la temperatura mínima aquest dilluns. La temperatura ha pujat ja entre 2 i 6 graus respecte a la d'ahir a primera hora. Ja mirant, demà dimarts es mantindrà el trànsit de núvols per la vertical de Catalunya, amb possibilitat de precipitacions molt minces, principalment al Pirineu i al litoral sud. La temperatura seguirà pujant tímidament. El vent del sud deixarà alguns cops forts, especialment a la zona del Cap de Creus.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 10 de febrer de 2025 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que reconeix que cal finançar més els serveis socials, però alhora diu que Catalunya disposa d'un estat del benestar fort, malgrat que serveis socials i entitats com les de casa nostra, com són Càritas Garrotxa i Creu Roja Garrotxa, estiguin desbordades. En una entrevista a la televisió, la consellera ha assegurat que també fa falta agilitzar la construcció de més habitatge públic per així apaivagar la mancança actual. En dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Ja fa temps que des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa noten tensió per poder arribar a cobrir totes les necessitats socials de la comarca i des d'entitats com Creu Roja Garrotxa i Càritas Garrotxa reconeixen estar desbordats. La consellera de Drets Socials d'Inclusió, Mònica Martínez, ha reconegut en una entrevista en aquest mitjà que fa falta més finançament pels serveis socials.
Sens dubte, això és una de les qüestions que hem d'abordar i estem, diguéssim, pendents de l'escenari pressupostari del 2025 i també del nou model de finançament, però sens dubte tot el sector de serveis socials i del sistema de protecció social requereix una millora en el seu finançament.
Tot i això, la consellera assegura que, comparat amb altres indrets, a Catalunya disposem d'un estat del benestar sòlid.
Hi ha casos on pot haver-hi saturació o demandes no cobertes, però jo crec que també és veritat que tenim un estat del benestar sòlid quan ho comparem amb altres països i amb altres regions, que també jo crec que també s'ha de posar en valor que funciona també prou bé. És veritat que hi ha àrees de millora de coordinació.
Diu que és clau trobar la manera d'agilitzar tràmits i aprofitar-se de manera positiva de la tecnologia.
Tenim sistemes fiscals a Catalunya i a Espanya que redistribueixen poc la renda comparat amb altres països europeus. I això és així perquè no tant pel sistema fiscal, sinó per la manca d'una suficient inversió en famílies, en protecció de rendes, en famílies amb recursos econòmics i en prestacions socials que funcionin de manera àgil amb estructures digitals i tecnològiques del segle XXI que aconsegueixin de manera àgil donar suport a les persones que ho necessiten. I no només a l'extrema vulnerabilitat, sinó a tot el que són les rendes mitjanes baixes.
La consellera també reconeix que s'ha de trobar una manera més ràpida de poder fer habitatge públic i que per aquest motiu cal treballar paral·lelament amb altres mesures per apaivagar el problema actual de falta d'habitatge.
La qüestió aquí és veure com agilitzem els tràmits, perquè hi ha un problema també de que l'administració triga excessivament a poder construir tot aquest parc de vivenda pública o altres millores de les infraestructures, i després, tot i agilitzar-lo, triarà el seu temps. Llavors, quines són les altres polítiques que es podrien posar en marxa per diguéssim, ajudar mentre no tenim aquest augment de l'oferta immobiliària?
Tot en un context de crisis econòmiques successives, d'un augment de preus generalitzats i d'uns salaris que no pugen, sumada a l'arribada de moltes persones vingudes d'altres països que fugen de pobreses més greus o de guerres, un moment en què les desigualtats socials continuen creixent i que la Garrotxa també es nota, tot i ser una comarca amb menys atur.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot facilitarà a les entitats els processos per demanar una subvenció. El regidor d'Hisenda, Agustí Arbós, assegura que el consistori ha fet passos endavant en aquest sentit que incrementarà en el futur. Enguany, l'Ajuntament donarà en total més d'1 milió d'euros a més de 150 entitats d'arreu de la ciutat.
L'Ajuntament d'Olot està enllestint les bases perquè les entitats puguin sol·licitar les subvencions anuals. Segons el regidor d'Hisenda, Agustí Arbós, enguany serà una mica més fàcil fer els tràmits i s'espera que en els pròxims anys es redueixi encara més la paperassa i entrega de dades necessàries per poder-se acollir a aquest finançament.
Desburocratitzar una mica més la feina que han de fer aquestes entitats per accedir a aquests ajuts i per tant això sí que estem fent una feina intensa. En veurem alguns passos aquest any amb algunes convocatòries d'aquestes bases que ja ho preveuen així, menys documents, menys paperassa, mirar de facilitar a les entitats la feina i amb aquesta línia anar treballant els propers anys perquè cada vegada sigui més fàcil per les entitats que ja prou feina fan que sobre com a ajuntament els hi puguem ficar les coses una mica més fàcil.
L'Ajuntament d'Olot destinarà per aquest 2025 més d'1 milió d'euros en subvencions per a més de 150 entitats esportives, socials, culturals, de promoció econòmica o veïnals. Des del consistori Olot asseguren que les entitats són claus pel dia a dia d'Olot.
Generar activitat, activitat cultural, activitat econòmica al final per la ciutat, doncs creiem que és essencial estar-hi al seu costat. Cada mes en tenim molts i molts exemples i per això doncs, fem aquesta aposta.
Està previst que a partir del mes d'abril les entitats tinguin 20 dies hàbils per presentar les sol·licituds i tramitar les subvencions.
En la part educativa i social, els especialistes afirmen que els infants entre 0 i 6 anys haurien de tenir contacte zero amb les pantalles. A més, també expliquen que la família i els docents dels centres educatius haurien de treballar conjuntament i alhora amb sentit comú per limitar les pantalles als més petits, Daniel Puigvert.
Cada vegada s'està normalitzant més el fet de veure infants amb mòbils, tauletes o altres aparells electrònics, sigui dins de casa o en altres situacions del dia a dia. És per això que moltes escoles de la Garrotxa i d'altres parts de Catalunya han decidit prohibir la utilització dels telèfons mòbils dins les aules o fins i tot dins els centres escolars. Els professionals expliquen que tot el tema de les pantalles amb els més petits s'hauria de tractar amb límits i coherència, tot i que a vegades és complicat perquè en moltes ocasions són els mateixos pares qui ho permeten perquè també puguin desconnectar i descansar. La psicopedagoga de l'Escola Pia, Anna Rigata, explica que les famílies fan el que poden, també poden oferir altres opcions als infants, com dibuixar o oferir espais de conversa i diàleg.
Hem de ser honestos, fem el que bonament podem, els adults també anem cansats, els adults també hem de treballar, i penso que també hem de poder assumir que hi ha moments que deixar el mòbil o deixar la tauleta, no? o posar la tele és un moment on els adults necessitem, però que tinguem clar que som els adults que ho necessitem, que no és que el nen o la nena o l'infant ho necessiti pel seu desenvolupament. Si assumim que no és un gran avantatge per l'infant, però que és una estona controlada i acotada, doncs ho podem respectar.
A més, expliquen que durant els àpats, que en moltes ocasions és l'únic moment en què estan junts els pares amb els seus fills, no s'hauria d'engegar la televisió, sinó que s'hauria de conversar sobre com ha anat el dia o les preocupacions que puguin tenir, entre d'altres. També diuen que els pares han de saber posar límits clars i coherents que es puguin dur a terme perquè, si no, la seva autoritat es veu totalment desacreditada. El director de la Unitat Pediàtrica de la Garrotxa, Ton Foguet, explica que és un dels temes que també s'han incorporat en el nou protocol de pediatria.
Tot el tema de les pantalles audiovisuals i com això influeixen i quan hem de fer aquests cribats, que també els farem, i això ha sortit també perquè han canviat, o sigui, encara han allargat més els tempos, ara doncs, fins als 6 anys es recomana que no estiguin amb les pantalles, i també està incorporat a dins del protocol.
Fa temps enrere els professionals deien que l'ús de pantalles hauria de ser 0 des dels 0 fins als 4 anys. Ara, després de veure l'auge de les pantalles amb els més petits, s'ha incrementat aquesta edat fins als 6 anys.
I en el camp de la salut, la intel·ligència artificial també agafa pes en el camp de la recerca. N'hem parlat amb la infermera garrotxina Mar Serrat. Precisament forma part del jurat de 10 persones dels Premis d'Investigació del Consell General de la Infermeria d'Espanya, que es van atorgar dimecres passat. Serrat remarca que en la recerca hi falten recursos i que a dia d'avui la tecnologia ja és una eina rutinària.
Radiolot, ara i sempre, som informació.
La tecnologia i en especial la intel·ligència artificial han arribat per quedar-se en molts sectors de la societat. En el camp de la salut cada vegada és més freqüent veure nous aparells o processos basats en investigacions de recerca amb recursos tecnològics i d'última generació. A la Garrotxa són moltes les persones que treballen arreu de la comarca o fora d'ella en projectes de recerca en infermeria o medicina, entre d'altres. Un d'aquests casos és el de Mar Serrat, infermera especialitzada en hipertensió arterial i doctorada per la Universitat de Girona en el programa de Biologia Molecular, Biomedicina i Salut. Serrat treballa actualment en dos projectes, un d'ells amb l'aparició de la tecnologia com a gran protagonista. N'ha explicat els detalls en una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio LOT.
Estem desenvolupant una eina d'intel·ligència artificial de predicció de mala evolució de la hipertensió arterial. És a dir, aquelles hipertensions que ja són conegudes però que evolucionen de forma malament i que ens pot donar fins a la mortalitat, no? Però és que ens dona malalties i de forma tòrpida i acabes doncs, a serveis de nefrologia o altres tipus i que des de primària poguessin detectar-ho de forma precoç i poder evitar doncs, que hi hagin tantes comorbiditats relacionades amb la hipertensió arterial.
Serrat remarca que la intel·ligència artificial és una eina que s'ha d'aprofitar en aquest tipus de processos de recerca. Remarca que no s'han de tancar portes i utilitzar-la com ajuda.
No ens hem de tancar les portes a la intel·ligència artificial. És una eina de suport pels professionals. Nosaltres ja tenim moltíssimes dades. Partim ara, concretament, tenim 72.000 dades a València d'aquesta primera fase de l'estudi retrospectiu, que, evidentment, si els haguéssim de començar a analitzar i fer fórmules matemàtiques d'arrels quadrades i tot a nivell individual, com a ésser humà ens suposaria molt de temps, no?
Precisament, Mar Serrat va formar part del jurat dels Premis d'Investigació del Consell General d'Infermeria d'Espanya que es van atorgar dimecres passat, un dels guardons més importants en el camp de la infermeria d'arreu del país.
La informació és el que ens mou. Ràdio LOT, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio LOT, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio LOT, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Moment de repassar l'actualitat d'arreu de la demarcació de Girona. El concurs de projectes per al futur campus de salut de Girona, que inclou el nou Trueta, ha rebut 9 propostes arquitectòniques que opten a la redacció del projecte i la direcció d'obra. El procés segueix el calendari previst i en aquests moments estan en fase de valoració per part del jurat, que ja ha preseleccionat els 5 finalistes i estan pendents de la valoració final. La previsió és que durant la primavera es puguin confirmar les que optaran a l'adjudicació del contracte valorat amb més de 25 milions d'euros. La previsió és que l'adjudicació es pugui formalitzar durant el segon semestre d'aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Calonge, al Baix Empordà, un home de 56 anys com a autor d'un delicte contra la salut pública. L'arrest es va produir el passat 5 de febrer, després que es desmantellés un immoble situat al carrer Osona de la localitat on es cultivava la droga. Segons informen fonts dels Mossos, a l'entrada al domicili es van intervenir 459 plantes de marihuana i 6,2 quilograms de la mateixa herba seca. A més, també hi havia 7 armes de foc, simulades, subfusells i pistoles. El desmantellament es va efectuar en col·laboració amb la policia local un dia abans de la detenció, perquè es va trobar la casa estava buida. S'estima que el frau elèctric generat pel cultiu supera els 100.000 euros. L'arrestat no tenia antecedents. I el govern preveu que el Parlament iniciï d'aquí a poques setmanes el debat de la llei de memòria democràtica. Diu que la posaran a disposició de la cambra per ser democràcia, ha explicat el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, durant la seva intervenció a la commemoració del Dia Nacional de l'Exili i la Deportació. Enguany s'ha celebrat a la mina Canta de Bajol, a l'Alt Empordà, pel paper que va jugar durant la Guerra Civil, quan es va utilitzar com a amagatall del patrimoni artístic i econòmic de la República. Durant l'acte d'aquest diumenge, Espadaler també ha destacat l'alineació entre administracions que ha permès museïtzar el recinte. Abans dels esports, la Fira del Fajol té corda per molts anys més. Ho ha assegurat Carme Plana des de Batet de la Serra, pagesa olotina i una de les grans impulsores d'aquest producte emblemàtic de casa nostra. La calor i el vent i també els cabirols han perjudicat enormement la collita d'enguany, però Plana és optimista i confia que entre trots els productors tiraran endavant la fira any rere any. Guillem Guardiola.
El fesol, el farro i el fajol són reconeguts a la comarca com el caviar de la Garrotxa per a molts culinaris i restauradors. Precisament aquest diumenge la Fira del Fajol ha arribat a la seva 28a edició, tot i que no ho ha fet en el seu millor moment. Les condicions meteorològiques i a última hora l'aparició dels cabirols han provocat que la collita d'aquest 2025 hagi sigut molt dolenta. Una de les grans impulsores del fajol a casa nostra, Carme Plana, ha explicat així les circumstàncies que han perjudicat la collita d'enguany.
Vam plantar un diumenge i el dimarts següent, en vez de ploure, va venir un vent i una calor que no va poder néixer, no va poder grillar. Només va néixer just al punt allà on havia passat el tractor, que estava més aixafat, suposo, aquell va néixer, però va néixer rems. Però bueno, en seguint el mes de setembre, que va arribar a florir, quasi va quedar el camp blanc. Però després, quan va ser l'hora de granar, van venir els cabirols, que ja en tenim molts per aquí a la zona, que s'hauria de fer alguna cosa per erradicar-los una mica.
La Fira del Fajol ha comptat amb una gran implicació per part de tota la comarca. Els visitants han pogut gaudir d'una exposició d'animals de pagès, la cercavila d'en Batolles i les perdius, amb l'acompanyament dels ministrers de l'Escola de Música d'Olot i desenes de parades que han exposat els seus productes. Com cada any, la demostració de batre, ventar i moldre el fajol ha sigut una de les activitats més atractives. Preguntada pel futur de la fira, la pagesa olotina Carme Plana ara no s'ha mostrat preocupada i ha assegurat que entre tots la continuaran tirant endavant.
Nosaltres el que volem és collir-nos aquí nosaltres, però jo què sé, hi pot haver-hi, doncs, per exemple, aquest any passat hi havia un noi a Ridaura que en tenia, allà no va tenir la plaga dels cabirols, però llavors va haver d'esperar molt a cosechar perquè era moll, i tot, han set problemes tot, vull dir, una era la sequera, l'altra era els animals i l'altra era moll. I que els pobres pagesos estem ben arreglats, eh?
Fa temps a Can Rovira van decidir que calia fer reviure la collita del fajol, ja que la Garrotxa ja no el cultivava ningú. Gairebé mig segle després, enmig de totes les dificultats, la Carme està convençuda que ni la presència d'animals ni el temps advers provocaran la desaparició de la Fira del Fajol.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
La Unió Esportiva Olot deixa escapar 2 punts més contra un rival directe. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
L'equip de Roger Vidal guanyava gràcies a un gol de penal de Chema Moreno al minut 44, però va acabar empatant per culpa d'un error defensiu a la segona meitat. L'empat a 1 contra l'Eivissa impedeix als olotins sortir de la zona vermella, però això sí, els permet guanyar l'Averaix als eivissencs. Ens ho va explicar tot plegat en directe a la sintonia de Ràdio Olot, en David Planella.
Roger Vidal va debutar com a entrenador a l'estadi municipal, però la Unió Esportiva Olot va repetir un guió de partit molt similar a altres vegades. Tot i haver-se avançat en el marcador, l'equip olotí es va quedar amb un pam de nas per culpa d'un gol visitant que va suposar l'empat. Va passar contra l'Espanyol B, va passar contra el Mallorca B i va passar ahir contra l'Eivissa. Empats amb gust de derrota perquè tothom ja es veia amb la victòria al sac. Roger lamenta no haver pogut guanyar jugant a casa i havent fet un bon partit.
Estic convençut que hi ha coses positives del partit d'avui. M'agradaria pensar que fins i tot més de positives que de negatives, però sí que és veritat que marxar amb un punt avui d'aquí tal i com estava anant tot el partit, doncs ens fa mal perquè he repetit que ens hem de fer força a casa i avui s'han escapat 2 punts.
En un partit igualat entre dos rivals directes empatats a punts a la classificació, l'Olot va colpejar primer. Ho va fer gràcies a un gol de penal provocat per Rubén Henry, titular per primera vegada, i transformat per Chema Moreno, que va ser valent i va assumir la responsabilitat 2 mesos després d'haver fallat la pena màxima contra el Sevilla a la Copa del Rei. El davanter madrileny va enganyar Edu Frías i va posar l'Olot per davant en el marcador al minut 44 de la primera meitat. A la segona, l'equip de Roger Vidal va ser sòlid en defensa i va tenir el partit sota control. control fins que un error defensiu va provocar l'empat de l'Eivissa. El gol el va marcar el central Diego Jiménez al minut 27 i va ser un gerro d'aigua freda sobre la Unió Esportiva Olot.
A més, la segona part crec que ens havíem posat més bé en el camp, havíem corregit a nivell defensiu alguna situació per fora i estàvem a gust amb bola. I crec que fins al gol no havia passat res que ens fes patir, no? Llavors, bueno, crec que ha estat una mala pressió que aquesta Catalunya no pots aquí quan era a vegada, una mala pressió en construcció seva que ha generat un córner i després hi ha hagut el gol.
Amb la victòria, l'Olot se situava en zona de permanència. Amb l'empat, torna a caure en zona de descens directe. Ara, per culpa d'un triple empat a 26 punts amb l'Eivissa i la Penya Deportiva. No hi ha manera de treure el cap, però Roger Vidal no té pressa per sortir de la zona vermella.
Mentre que l'última jornada no hi siguem, em dono per satisfet.
I la nota positiva del partit d'ahir és que l'Olot va guanyar el gol a veratge a l'Eivissa. En cas d'empat a punts a final de temporada, els olotins quedarien per davant a la classificació. La cursa de fons cap a la permanència continuarà la jornada que ve. Diumenge a les 6 de la tarda, l'Olot visitarà el Camp d'Esports de Lleida.
De l'empat de la Unió Esportiva Olot a casa davant la Eivissa, la derrota del Club Tenis Taula Olot a l'Escala, on va tornar de l'Alt Empordà amb les mans buides. Els empordanesos van ser molt superiors i ni Provost, Pinyo i Pons van aconseguir sumar ni un sol punt. Ara l'Olot rebrà el Priego, el líder de la Superdivisió, aquest divendres al Pavelló d'Esports d'Olot.
L'Escala li ha tornat la pilota al Club Tenis Taula Olot en el quart derbi gironí de la història de la Superdivisió. Si els olotins van vèncer per 4-0 la primera volta, ara han sigut els empordanesos qui s'han endut la victòria i de quina manera. Provost guanyava per 0-2 davant Guerell, però el suec ha reviscut i s'ha acabat enduent el partit d'una forma èpica. El xinès Ye s'ha enfrontat a Arnau Pons en el segon enfrontament. El català ha aconseguit remuntar un 2-0 en contra, però en el cinquè i definitiu set no ha tingut sort. Pinyo ha fet un partit calcat al del seu anterior company contra Iker González. De nou s'ha repetit la història, cinquè i definitiu joc, i el portuguès tampoc ha sigut capaç de decantar la balança cap al seu favor. Amb un dolorós 3-0 en el marcador, les dues bales s'han enfrontat entre si en un maig digne del millor tenis taula actual. Provost ha colpejat primer i ha empatat, el xinès s'ha posat per davant, el francès ha tornat a empatar i seguint la tònica del partit en el darrer joc, Ye ha sigut més consistent i ha certificat una importantíssima victòria per l'Escala, que arribava al derbi molt necessitat de punts. Inesperada i duríssima derrota per un Club Tenis Taula Olot que encaixa el primer 4-0 de la temporada, però que manté la setena posició, això sí, a 4 punts ja de distància amb les places europees. Lluny de descansar, l'equip rep el líder, un Priego que ho ha guanyat pràcticament tot aquest divendres al Pavelló d'Esports. Caldrà veure si, davant la poca efectivitat de la Triple P, la direcció esportiva del club aposta per un trident diferent al capdavant contra els manxecs.
I avui a la contraportada, vestigis, volcans i ferralla a càrrec de Roger Romagosa. És el títol de l'exposició que es pot veure aquests dies a Can Trinxeria. Romagosa va participar en una residència individual a la Fabra Llull el març de l'any passat, on va poder aproximar-se i recórrer la ciutat. L'artista desenvolupa el seu treball artístic al voltant de la jerarquització del paisatge i l'exposició recull les obres creades a partir de materials trobats. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Vestigis, volcans i ferralla és el nom de l'exposició que es pot veure fins a finals de mes de febrer a Can Trinxeria. És obra de Roger Romagosa, que desenvolupa el seu treball artístic al voltant de la jerarquització del paisatge. El març del 2024 va arribar a Olot per fer una residència individual a la Faber Llull. Va recórrer els marges de la ciutat i es va fixar en un edifici abandonat a mig construir. En visita a l'Observatori del Paisatge el van informar que l'edifici estava precisament al peu d'un volcà, el Garrinada. Al cap d'uns dies, en visitar el Centre de Documentació del Parc Natural, li van explicar que en fer les excavacions de l'edifici es va seccionar la falda del volcà i va deixar al descobert una bona mostra de materials que van permetre fer un important estudi detallat sobre aquest aflorament efímer.
Exploro, diguéssim, els marges de les ciutats i aleshores em quedo amb alguna infraestructura que m'interessa i aleshores d'allà començo a treure tota la informació que puc i pues, a tots els nivells, vull dir, informació tècnica, a nivell conceptual, a nivell estètica.
Precisament de tot aquest cúmul de troballes en aquest marge d'Olot n'ha sortit l'exposició. Amb la tècnica escultòrica de l'assemblatge, crea paisatges i criatures de ferralla, rajola i altres elements.
Em fascina que, doncs, que no se li dona cap valor, no? Estan allà com abandonats, a priori no ens hi fixem, però a la que comences a rascar, saps? A la que t'hi fixes i comences a buscar informació i a recórrer-los i a experimentar-los una mica, doncs, m'aporten moltíssima informació i n'aprenc molt. No sé, és com si d'una cosa insignificant que passa desapercebuda pues et revelés moltes coses.
L'exposició recull fotografies de l'edifici Olotí i la seva corresponent obra, així com d'altres de diferents parts de Catalunya. La mostra es pot visitar fins al 28 de febrer.
Amb Roger Romagosa tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 10 de febrer de 2025. Ara, de seguida, a l'antena de Ràdio Olot, el tercer temps amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra durant aquest cap de setmana, com sempre, amb en David Planellà. Gràcies un dia més per la seva confiança. Més informació a Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.